Cristina Massanés, que és filòsofa i escriptora i comissària de moltíssimes exposicions. Però encara que el nom de comissària jo el detesto.
Però... Jo intento no utilitzar.
Doncs com ho dius?
Com policial, com a... Jo dic curadora.
Curadora de l'institució, sap?
Que no sap, no? Perquè sí. Ho carreguem tant de lloc.
Sí. No? Doncs s'ha ocupat de muntar moltíssimes exposicions sobre coses diversíssimes i per tant ella és d'allò de l'obtitura classis, no? La literatura i l'art els té interioritzats. I ha produït una biografia sobre la Lídia de Cadaqués i durant el confinament va escriure un diari de confinament que es titula Heroica. És aquí com a teòrica de la literatura del jo, però també com a escriptora de la literatura del jo. Oi que sí, Cristina? Podem dir així?
Home, ara ja has generat una expectativa que no sé. Això de la primera, gràcies a tot.
I gràcies per venir.
A tu per la confiança, per convidar-me, jo no. A tu, a l'Anna, per fer tan bona gestió. Sí, està allà de la
taula.
I en Xavier i a la Margarida per compartir, per obrir portetes de coneixement que ens heu anat cobrint a les dues intervencions d'abans. Com que jo no vinc de l'àmbit acadèmic, això que deia la Maria Àngela de les exposicions és perquè jo treballo en l'àmbit de museus. Llavors, aquí que he acabat tenint cura d'algunes exposicions. No? Però de fet jo vinc de la filosofia. Llavors, ara la petita reflexió que volia compartir amb vosaltres sobre això de l'escriptura de les escriptures del jo, en concret sobre l'escriptura de dietaris, no sé per què, però ho anava escoltant abans, ho anava escoltant i m'ha anat una mica cap als conceptes, de manera que espero que no sigui una mica farragós, però és que inevitablement venim d'un lloc, no? I t'acostumes a fer les ulleres i després vas funcionant des d'aquí. Em vau demanar un títol,
sí.
I jo vaig agafar-li el títol, on tots portem màscara, li vaig agafar d'un dels llibres de diaris de la Laura Freixas, que com sabeu és una de les teòriques, posem cometes, sobre l'escriptura de dietaris de l'estat espanyol, dic de l'estat espanyol i no de Catalunya, per situar-nos, així com a dedo. Li he canviat la tercera persona per la primera, el títol del llibre de la Laura Freixas és Tots porten màscara, tots lleven màscara, tot i que és un diari, però un diari dels anys 90, però jo l'he portat cap a la primera persona perquè em serveix per compartir amb vosaltres un fals dilema que crec que hi ha entorn dels dietaris. El que anava comentant abans en Xavier també va en aquesta línia, no? Que és aquest dilema una miqueta entre el que pugui ser màscara o mirall. Em mirava una persona que ha dissenyat el flyer de la jornada d'avui que, va de dietaris, doncs ha agafat un mirall, no? És el tòpic més recorrent, no? Llavors, aquest suposat eix per mesurar o per apropar-nos a l'escriptura del dietari entre veritat, mentida, o autenticitat, o impostura, posar moltes cometes, o entre el que pugui ser el mirar-se al mirall, o mirar-se al melic, i la màscara, o conjurar el mirar-se al melic, amb el que deia abans en Xavier, jo crec que no... Això, aquest eix, no? Aquest eix conceptual, jo crec que no és molt útil o no és molt eficaç parlar de dietaris. I no és molt útil o molt eficaç perquè remet a una noció que filosòficament és molt complicada, que és la idea del jo, la noció del jo, o del subjecte, o de la identitat, que no és la intimitat, però això ja hi ha més endavant. I una miqueta, doncs això, i com que avui va d'escriptures del jo, doncs fixeu-vos que ja torna a sortir aquesta idea del jo, no? I una miqueta volia com qüestionar això de les escriptures del jo. Jo crec que els dietaris en tot cas són les escriptures de la impossibilitat del jo, que és justament el contrari del que diu. I com diu Pília, després volia llegir un fragment d'un dels diaris de Ricardo Pília sobre el dietarista, Pilian diu, qui diu jo, qui en dice jo, qui en dice jo. No qui parla del jo, no, qui diu jo, que és un matís referencial diferent. No? Llavors, una miqueta per qüestionar aquesta idea del jo, que és el que estic dient, clar, seria molt fàcil dir que des de Freud sabem que darrere del jo sempre hi ha un joc de màscares, o un joc de desplaçaments, o un joc d'impostura. Jo crec que se sabia molt abans, perquè la literatura ja ho constatava feia molt temps, i la filosofia també, però Freud ho va publicitar molt bé, va ser molt hàbil. Llavors, ha quedat aquí com el fundador d'aquesta mena de qüestionament de la idea monolítica del jo, o del conscient, o de la consciència, etc, etc. Però Freud perquè va ser espavilat. Jo crec que això en literatura, i sobretot en l'escriptura de diaris, feia molt temps que s'estava constatant. No? Llavors, això, una miqueta aquesta idea que va publicitar bé Freud de que el jo, de fet és una construcció, és un artefacte, i per desmarcar-lo totalment d'això del conscient i l'inconscient, per anar cap a un altre cantó, d'entrada és una construcció, és un artefacte que el podem construir, podem treballar bé, perquè tenim dos elements, dos dispositius, un és el temps i l'altre és el llenguatge. Que el jo passa inevitablement per el temps i per tant per la memòria, és molt fàcil, tothom que ha vist el procés d'Alzheimer, és evident, és a dir, quan algú deixa d'habitar en el temps, en el dilluns, dimarts, dimecres, dijous, que és allò que consignen els dietaris, d'altra banda, aquest algú desapareix, el jo s'esfuma, fins i tot la mirada, perquè deixa d'haver mirada. No sé si deixa d'haver veu, la veu és una altra cosa, però bé, de moment amb el jo, però no ara no em vull cap més. Per tant, està clar que aquest jo es construeix en el llenguatge i en la memòria. Però a més a més també es construeix en el llenguatge. I aquí, com que avui es parla d'escriptures, doncs crec que és cap on volia anar. No volia tant en això del temps o de la temporalitat, sinó més en l'escriptura. I per explicar una miqueta aquest doble dispositiu, ja una entrada, un inici de dietari, que a mi em sembla meravellós, que constata de manera exemplar, com això que volia transmetre, això que us estic dient, no? Que jo es construeix en el temps i en el llenguatge, que són les primeres quatre entrades del diari de Gombrowicz, de Witold Gombrowicz, que segurament que vosaltres el coneixeu, aquest senyor, aquest polonès, que va ser convidat a Argentina a unes jornades o un curs o alguna cosa així, i quan era allà va començar a petar la Segona Guerra Mundial, per tant ja no va tornar, per sort seva, era allà, i crec que al final hi va viure 24 o 25 o 27 anys, els últims anys abans de morir, l'última dècada o alguna cosa així, va tornar a Europa. Però aquest senyor, per tant, va adoptar, com a lloc de vida, va adoptar doncs Argentina. I aquest senyor, que anava escrivint un dietari, que anava enviant perquè s'edités a una revista polonesa situada a París, Cultura, per tant, fixeu-vos que és un dietari pensat per ser editat. Va? Clar, això situa totalment diferent. Però el senyor Witold Gombrowicz comença el seu dietari, buixut, de la següent manera, dilluns, jo, dimarts, jo, dimecres, jo, dijous, jo. Divendres, i aquí comença analitzant, crec que fa alguna referència a alguna publicació, comença a fer com una part de la ressenya literària. És, quasi que és una entrada performàtica, o sigui, no és que Gombrowicz digui perquè hi hagi un jo i hi ha d'haver un dilluns, un dimarts, un dimecres, un dijous, per tant, una temporalitat, sinó que a més, el jo s'ha d'anunciar, sap el llenguatge, s'ha de postular com a jo, per tant, hem de dir, no, dilluns, dimarts, dimecres, no, dilluns, jo, dimarts, jo, dimarts, jo, dijous, jo. És, a mi em sembla, a part que és molt efectista començar així, si ja, també hi ha un jo, no sé si literari, però un joc d'escriptura molt, molt potent, això vosaltres ho direu millor, a part d'això, quasi que aquesta tesi que estic dient jo, quasi que la desplega. En lloc de dir-la, en lloc d'anunciar-la, quasi que és performàtic, no? L'està desplegant, no? Per tant, fixeu-vos, perquè hi hagi un jo, s'ha de construir en els dies, i a més s'ha d'anunciar, s'ha de dir, no? O sigui, quasi que el jo s'afirma com un subjecte d'anunciació. Que això és el que fan els dietaris. Jo he agafat tota aquesta entrada de Gombrowicz, a mi m'agrada molt, em sembla meravellosa, però és una miqueta el que crec que fa el gènere del dietari, no? No tant des de la literatura, sinó una miqueta més des de la filosofia, no? I aquí, deixeu-me compartir amb vosaltres una cita de Maria Zambrano, que d'un llibre que parla de la confessió, el llibre és La confessió com un género literario, meravellosament ben escrit, com escrivia Zambrano, i disculpeu-me perquè l'he traduït, no està bé traduir Zambrano, però l'he traduït. I diu el segon: la novel·la inventa un temps, el temps literari, el de la narració, disculpeu, la novel·la inventa un temps, el temps literari, el de la narració. En la confessió o en els diaris no hi ha cap temps paral·lel, es verifica en el temps real de la vida. Allò que està en joc és el subjecte, està sent mentre escriu. Hi ha una posada en acte del subjecte, un subjecte que és mentre s'escriu. Está siendo mientras escribe. No? Que aquesta cosa és aquesta idea, és aquest dir-nos jo, dir-nos jo, dir-nos jo, dir-nos jo, dic per la Zambrano i d'una altra manera. No? Per tant, jo crec que això, no? Que el que fa un dietari és consignar, primer consignar els dies, perquè un dietari serà una tecnologia, l'única cosa que fa és un dia, un altre i un altre. Encara que els obrins diferent de com venen el calendari. Jo hi ha alguns dietaris interessants que són cada dilluns, durant uns anys, editats un dilluns darrere l'altre. I em sembla meravellós, això em sembla magnífic. Però hi ha jo, i segueix havent dietari, perquè hi ha això, no? Aquest avançant els dies, tot i que no són els dies del calendari, en aquest cas, però això no té massa importància, no? Per tant, això, una mica això, no? Que crec que és el que fan aquest consignar els dies. I després, desplegar el subjecte que està sent perquè s'escriu, mentre s'escriu. I crec que és la doble funció una miqueta del dietari, no? Després, clar, maneres d'arribar al mateix, i aquí, això, ara anem cap al llenguatge, no volia anar tant cap al temps, sinó més cap al llenguatge. És curiós perquè hi hagi jo, sembla que s'hagi de dir, s'hagi d'escriure, però alhora el llenguatge, per tant, el llenguatge seria la condició de possibilitat, aquest jo, que es construeix perquè s'escriu, perquè es diu, per tant, és allò que el fa possible, la condició de la possibilitat, però alhora és el límit, perquè és allò que fa difícilment comunicable el jo, perquè el llenguatge és compartit, no és individual, no és personal. I això ho diu magníficament Josep Pla, i per això, ja que som aquí, i ja que ho podem dir, és un text extraordinari, doncs volia compartir amb vosaltres tot això que escriu Gombrowicz i tot això que diu la Zambrano, i que seguirem d'allò, de la millor manera, dic de la manera planera, planiana, que em sembla que és de la que d'allò. Escriu el 5 de setembre, ara no sé si és el 18 o 19, no és el 18, sí. Va. Em demano sovint si aquest dietari és sincer, és a dir, si és un document absolutament íntim. La primera qüestió que es planteja és aquesta: és possible l'expressió de la intimitat? Vull dir l'expressió clara, coherent, intel·ligible de la intimitat. La intimitat pura, ben garbellat, deu ésser l'espontaneïtat pura, o sigui, una segregació visceral i inconexa. Si hom disposés d'un llenguatge i d'un lèxic eficaços per representar aquesta segregació, no hi hauria problema. Però el cert és que no existeix ni un estil adequat a la sinceritat ni un lèxic eficient. Ja veu la segona part, després ho he comentat. Però, fins i tot suposant un moment que la intimitat fos expressable, qui l'entendria, qui la podria comprendre? Si no fos única, particularista, personalíssima, absolutament primigènia, quin aspecte tindria? Com es podria imaginar la seva presència? Quan no podem aclarir la nebulosa interna, diem habitualment: jo ja m'entenc. Els embriacs diuen el mateix. Sospito que les criatures, quan no arriben a fer-se entendre, pensen el mateix. La meva idea, doncs, és que la intimitat és inexpressable per falta d'instrument d'expressió, que la seva projecció exterior és pràcticament informulable. Quina cosa està fent aquí Josep Pla? Està dient, està fent una cosa interessant, que és el dietari el porta cap al concepte d'intimitat, no de jo. I amb això desbloquegem totes aquestes pegues que jo no va posar en l'idea del jo. No? El concepte d'intimitat, que és un concepte molt interessant. Però, és clar, Llavors, a partir d'aquí fa dues coses. Diu, es pot expressar, es pot dir, és decible, la intimitat. Perquè es pogués dir, hauria de ser, s'hauria d'expressar d'una manera directa, espontània, l'espontaneïtat pura, és a dir, una segregació visceral, inconexa, quasi com el bla 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 del primer, dels bebès. No? En pla, parla de segregació, això és molt interessant, perquè després volia compartir com José Luis Pardo parla de l'intimitat, ell parla de la immanència, és el mateix, no? És com si el jo fos expressable, havia de ser immediat, quasi com quan tires una pedra a l'aigua i fa formes molt bons, saps? Fa formes d'allò allà a la superfície. Però clar, segueix clar, si això fos així, si poguéssim comunicar-nos d'aquesta manera, com una segregació de manera directa, espontània, visceral, ningú ens entendria, perquè seria un llenguatge privat, perquè seria la paraula, les paraules construïdes des del nostre jo, i el jo suposadament és únic. Per tant, seria incomunicable aquesta segregació. No? Clar, per tant, segons Pla, penso que la intimitat, diu ell, la seva projecció exterior és pràcticament incomunicable. La visió de Pla és una visió molt negativa, en el sentit de que després ell segueix parlant, segueix dient, i fins i tot si fos comunicable, resulta que sempre estem darrere una màscara. Llavors parla de les impostures, no? O sigui, encara hi posa més pegues, té aquesta cosa meravellosa, no? Però vaja, jo volia afegir, bueno, primer volia dir que fins i tot podem dir qui som, això que Pla diu que és complicat i que no hi ha manera, fins i tot, que és allò que fan els dietaris, molts s'acaben adonant que allò que som, som el carrer on vivim, les persones que estimem, els objectes quotidians, el passat, els retrets que fem a la família, les projeccions, les pors, però tot això no és el jo. És a dir, al final donen voltes, i això ho fan quasi tots els dietaris, al voltant d'una idea de jo que acaba sent un forat negre. Per tant, encara fa més, fins que posaré la impossibilitat del jo. No? I una mica la sensació que tinc llegint dietaris és jo sóc allò on visc, la grip que va haver a Barcelona l'any 18 i que va fer que aquell estudiant jo vingués aquí, i etcètera, etcètera. Però això encara és un forat negre, el jo segueix sent una cosa que s'escapa, intangible. I si poguéssim comunicar-la, ningú ens entendria com diu Pla. Això, i ara de Pla, vaig a Pardo, aquest llibre, José Luis Pardo jo crec que és un dels millors filòsofs, dels pocs filòsofs, és un gran pensador de l'estat d'avui, i aquí aborda aquest concepte, que és el concepte de la intimitat, que és un concepte que la filosofia està abordant molt poc, i ell ho fa d'una manera brutal, d'una manera brillant, és molt estrès, però es pot anar llegint a tots els, no? En Pardo diu, tot el diari dona per suposat la intimitat. Diu, però que diu, un diari íntim, què vol dir que sigui íntim? Diu, no és íntim perquè busca en una certa interioritat o perquè faci un gran exercici de sinceritat o perquè sigui una forma d'autoconeixement. Ell el coneix tot el mateix de Sòcrates, no? Ell diu, Sòcrates mai va escriure, sí, a més tu mateix, però Sòcrates no va escriure mai, no? Molt agudament, no? Diu, en Pardo diu, quan parlem d'intimitat, més que aquesta autenticitat, quasi bé que és un cert estadi del llenguatge. Parlo d'un grau zero del llenguatge, un grau zero de l'escriptura. I, segons ell, els dietaris utilitzen el llenguatge d'una manera que és el que genera una sensació d'intimitat, però no perquè busquin una profunditat d'un jo i una sinceritat, etcètera, etcètera, sinó perquè incorporen uns mecanismes textuals que generen el miratge de la intimitat. No? I més que consignar un jo d'un Pardo, consignen un espai d'intimitat. I com es fa això? No es fa perquè diem jo vaig fer jo i ara no sé què. Segons ell, tampoc ho concreta massa, però segons ell es fa en les elipsis, en els silencis, en els sobreentesos, en els èmfasis, és a dir, en una mena de gestualitat de l'escriptura, no? El fet de que dilluns escrius no sé què i dius que dilluns estàs treballant o estàs no sé què, i dimarts en fas una altra, que hi ha un silenci. Entre dilluns i dimarts, aquest silenci potser és el que genera intimitat. Aquesta mena de mecanismes textuals que pròpiament són el dietari. No? I també he traduït a part, no sé per què, no sé per què he traduït aquestes cites, no sé, ja ho he fet automàticament, perquè no em va bé obrir un llibre i tot, encara només amb un braç, doncs per això ho vaig explicar i ja. Pardo diu, la intimitat no és el secret sobre un mateix que cadascú oculta poderosament als altres, ni tampoc el fons inefable que només sé jo i no puc compartir. La intimitat és un efecte del llenguatge i com a tal no tan sols no exclou els altres, sinó que pressuposa una comunitat. Intimitat i comunitat, cadascun d'aquests ordres és al mateix temps el límit i la condició de possibilitat de l'altre. És a dir, no només en el diari, aquest efecte d'intimitat que segons Pablo, en la manera d'escriure el dietari, es genera, no només és un efecte de llenguatge, sinó que com que passa el llenguatge, pressuposa la comunitat, pressuposa l'altre. Sempre pressuposa un lector, un dietari. A vegades el lector del dietari és el mateix jo al cap d'uns anys, això no té massa importància, però en el dietari sempre hi ha, això també és bonic, ho porto una mica més enllà, sempre hi ha una idea de desdoblament. Sí que hi ha un jo, però hi ha un jo que s'escriu perquè aquest mateix jo llegeixi el que escriu. Per tant, fixeu-vos que hi ha un això també és una miqueta el jo del dietari, no? És a dir, el jo que escriu i el jo que llegeix el que escriu. O sigui, genera aquesta alteritat, no? És com per dir, per ser tu mateix t'has de desdoblar. I això, clar, té un joc, no? Té un joc conceptual molt interessant. No? Per tant, no és, els diaris no són un mirar-se el melic, no són un gènere agòlatra en aquest sentit. A banda de l'escena de la banyera que també descrivia en Xavier. No? Però fins i tot, per això, no? Fins i tot en el joc de mirar-se el melic, pots mirar-te el melic perquè algú està mirant aquest que es mira el melic. O sigui, sempre hi ha aquest desdoblament, no? I això també és el joc del dietari, no? Blanchot, Maurice Blanchot, parla de l'exterioritat, diu, el dietari, la intimitat passa sempre per l'exterioritat, segurament perquè el llenguatge passa per l'exterioritat, no? I és aquest llibret preciós, que és, bueno, són 9 pàgines que parla sobre el diari íntim, que diu un llibre por venir, no? Que també es perd aquelles coses l'escriptura francesa i la filosofia francesa, però obre moltes coses. Obre de llum. I Gombrowicz, d'això d'aquest desdoblament, també ho diu de la següent manera, d'aquest punt d'ironia també. Diu, parles de tu mateix de manera que t'escoltin els altres, que és el que fa el dietari. Parlar a un mateix de manera que t'escoltin els altres. Primer, aquest desdoblament, i després perquè, si passa per llenguatge, dones per suposat una comunitat, no? Una comunitat que també fa possible el teu dietari, però alhora més el límit, no? Allò que deia Clark d'una altra manera. No? I per acabar, volia, bueno, un altre concepte que volia compartir amb vosaltres, que de part ara anant a Blanchot, que també ella porta un concepte nou, bueno, nou vull dir que fins ara no l'hem d'allò, a més de la intimitat, que és la sinceritat. I aquí és molt interessant, que això també passa el dietari, no? Abans parlàveu de l'autoficció, no? Que veig que es concreta en moltes coses, com explicava en Xavier, a mi aquest concepte se m'escapa una miqueta, però a nivell més filosòfic és interessant, perquè en això del dietari, com veieu, hi ha el jo, el temps, el llenguatge, la intimitat, i aquest últim és la sinceritat. I aquí, la manera que té l'anxó d'explicar-la és molt interessant. Ell es pregunta si un autor en un dietari ha de ser sincer. Però aquí, sinceritat, no vol dir escriure el que penses o el que sents, o el teu jo escriu o pensa el que sent, que aquí és fàcil caure en la impostura, en la màscara, en el desplaçament, tot allò que deia. No, no. Segons l'això, la sinceritat en els dietaris no té a veure amb cap profunditat ni amb cap acció de buscar, de coar en el fons del jo. Tot el contrari, i per això és interessant, la superficialitat té a veure, la sinceritat té valor la superficialitat, que és una cosa molt pròpia dels dietaris. Diu, superficialitat en el sentit de ser fidel a la superfície de les coses, a la superfície d'allò visible. És com, segons ell, com el pinyol de l'honestedat del diari. No tant que constati aquesta profunditat del jo que es desvella, que explica i aquesta suposada sinceritat metafísica, sinó que és donar-li la volta. Un diari, un dietari sincer, si és capaç de captar, de copsar, si és capaç de saber interrogar allò que té davant, per més quotidià, per més mínim que sigui, si és capaç de saber interrogar allò que és real, diu Blanchot, allò que es troba al meu voltant, per petit que sigui. És a dir, allò, diu diferent tot això, allò que fa significant un dietari, allò que fa interessant un dietari és la seva insignificància. O com, a partir d'una cosa petita, pots veure la cosa gran, pots veure el gran. I aquí és allò que Georges Perec, també teòric, gran teòric sobre, bueno, sobre aquest pacte autobiogràfic del dietari, tot això, Perec parla de l'infraordinari, que és un concepte interessant, no? És una miqueta aquesta superficialitat de la que parla Blanchot. Allò que té el dietari, senzillament, en aquest constatar el dia a dia, és registrar o consignar l'infraordinari, tant ordinari i extraordinari, com no tot, aquestes diferents categories. L'única cosa que la mirada del dietarista, i això consisteix en el dietari també, és posar l'ull en aquest infraordinari. Amb això només vull dir, per exemple, doncs, aquesta llum que entra per aquesta finestra i aquesta olivera que avui és grisa perquè no fa tramuntana, no és platejada i no sé quines coses, doncs, si ara féssim un exercici d'entrada d'un dietari, doncs seria consignar aquest tipus de coses i com, a partir d'aquí, ser capaç de veure una cosa més gran. Això ho fa meravellosament bé per mi la Catherine Mansfield, amb el seu dietari, que passa per ser un dietari escrit, no sé si m'equivoco, als anys 20 del segle XX o als 10 tardans, ara així ho dic molt ràpid, que passa per ser un exercici, un gran dietari de senzillesa i també de sinceritat, no? Ara resulta que s'està reeditant el diari de Mansfield i potser el seu home, que va ser un diari que no va ser escrit amb intenció de ser editat, sinó que després la parella, que era editor, va editar-lo, doncs sembla que el va intervenir molt, el va editar molt. Doncs ara estan sortint uns altres textos que no sé si vindran a qüestionar aquesta sinceritat, aquesta senzillesa metafísica del diari de la Mansfield. Però, en tot cas, com el teníem escrit fins avui, és meravellós, altres coses potser no, però això és com innegable, aquesta capacitat de, en la llum que es posa, Mansfield era una persona malalta, per tant, tenia una vida molt quieta. Llavors el que veia era el llum, que entrava, la claror entrava per la finestra i picava damunt de la porta, i no sé què, no sé què. Doncs aquesta capacitat d'això, portar-ho cap a l'universal, no? I no sé si tot plegat ha quedat una mica espès, però ja no volia compartir cap més concepte amb vosaltres, però per mirar-ho tot una miqueta això, volia llegir, i aquest no el traduirem, el diari, un fragment del diari de Ricardo Piglia, que no sé si coneixeu tots, que quan agafes el llibre, i ara perquè no vaig mai intentar llegir aquestes coses, però ara aquí veuríem un d'allò que diria Ricardo Piglia, Diarios de Emilio Renzi. Això és, Ricardo Piglia es diu, es deia, Ricardo Emilio Piglia Renzi. Doncs, Piglia construeix el seu dietari en tercera persona. És meravellós, sí, com entra i surt la primera o la tercera. Llavors, això és un exercici molt interessant a fer. Segurament que bona part de vosaltres teniu dos noms.
O tres,
exacte. I dos cognoms. Jo, per exemple, el meu DNI diu Maria Cristina Massanés Casapons. Jo sí, no Cristina Massanés, però sí, em reconec en aquest nom. Però ara jo podria escriure un diari que a la coberta diria Cristina Massanés i a sota diaris de Maria Casapons. És un exercici molt interessant a fer, us convido a fer-lo. Res, només cal que segueu dues entrades, parlar de mi en tercera. És com quan agafes l'avió i tot el teu món quotidià, que ja no tant allò, queda allà petit, allà al Prat de Barcelona, Doncs és el mateix exercici, és una meravella. I això és el que fa Pilià amb els seus diaris. I no sé si d'allò, però si llegeixo tres paràgrafs, sí? I és una miqueta el compendi de tot això que volia que tenia la intenció de compartir amb vosaltres. El diari, perdó, aquesta pàgina, diu, té un títol, Qui em dice yo? Qui em dice yo? Qui es diu com jo? No qui és jo, no qui en soy jo, no, es diu com un jo. Com nos ha ensenyado la lingüística, el yo es, de todos los signos del lenguaje, el más difícil de manejar. Es el último que adquiere el niño y el primero que pierde el afásico. A medio camino entre los dos, el escritor ha adquirido la costumbre de hablar de sí mismo como si se tratara de otro. Pese a todo, en ciertos libros intenta olvidar esa máscara. En ellos, una subjetividad concreta muestra la cara, es asumida. Exorcismo, narcisismo, en una autobiografía el yo es todo el espectáculo. Nada alcanza a interrumpir esa zona sagrada de la subjetividad. Alguien se cuenta su propia vida, objeto y sujeto de la narración, único narrador y único protagonista. El yo parece ser también el único testigo. La idea del testimonio es muy interesante, que este no debo. Sin embargo, por el solo hecho de escribir, el autor prueba que no se habla solamente a sí mismo. Si lo hiciera, le bastaría una especie de nomenclatura espontánea de sus sentimientos, la segregación que lleva, puesto que el lenguaje es inmediatamente su propio nombre. Obligado a traducir su vida en lenguaje, a elegir las palabras, ya no se trata de la experiencia vivida, sino de la comunicación de esa experiencia. Y la lógica que estructura los hechos no es la de la sinceridad, sino la del lenguaje. Es la imposibilidad de, si disposéssim d'un llenguatge que recollís de manera immediata això que suposadament és la intimitat o la subjectivitat o la identitat, i ja no dic el jo, si disposéssim d'això seria incomunicable. I res, no sé si m'he volgut fer una miqueta, però això és el que volia compartir amb vosaltres.